Bon dia. L'oficina d'atenció ciutadana mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Com sempre diem, no, moltes vegades ens oblidem, no, dels pobles rurals, ens oblidem de les dificultats que tenen, no, per poder arribar, no, a zones més poblades, com pot ser en aquest cas aquí a Girona, que és on tenim l'OAC de la Generalitat de Catalunya, i per tant, no, el que fem és aquesta unitat mòbil que veieu aquí darrere, aquesta unitat que l'anem portant per diferents comarques, per diferents pobles, per poder donar la màxima atenció i l'atenció més propera al ciutadà. I la veritat, us haig de dir que estem molt contents de moment dels resultats.
Acaben d'escoltar el delegat del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la mateixa Generalitat i que pretén facilitar els tràmits dels veïns i veïnes dels pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també es present a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i també Sant Aniol de Finestres. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 14 de maig de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot està a l'espera de rebre la resposta de la Generalitat sobre la piscina municipal coberta. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, considera que els arguments de l'equip de govern tenen fonaments molt sòlids. Una veïna de Sales de Llierca denuncia que li roben arbres al seu bosc des de fa gairebé 15 anys. La propietària de la Raureda del municipi Garrotxer explica que li han entrat diverses vegades a la seva finca i es mostra preocupada pels furts continus. Alumnes de l'Institut Montse Copa creen un laberint pels infants. Ho han fet en el marc de l'infanteria que se celebra aquests dies a Olot, una activitat que busca la interacció dels més petits amb materials com el cartró i la capacitat de seguir un recorregut. En esports, Martí Vayreda aconsegueix una sisena posició a la Copa del Món de Dol. El Garrotxí no ha pogut complir l'objectiu de quedar en les primeres tres posicions. El Club Futbol Vall d'en Bas organitza una jornada de futbol femení amb l'objectiu de donar-li més visibilitat. La diada comptarà amb la pilota com a protagonista, però també es tractaran temes com la prevenció de lesions i la nutrició. I a la contraportada parlarem de la inauguració d'un espai expositiu que explica la història de la festa i la faràndula del barri de Sant Cristòfol i Mas Bernat. Un grup de joves han habilitat al local del barri la Casa de la Festa, un lloc on es pot descobrir els orígens de la festa d'aquest barri olotí.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La reunió entre Educació i els sindicats acaba sense acord, però es tornaran a trobar dimarts. Les organitzacions convocants a la vaga han assistit a la mesa sectorial. Coldo García s'acull el seu dret a no declarar davant l'Audiència Nacional per la compravenda de mascaretes. La seva defensa argumenta que l'exassessor ja ha estat jutjat per aquests fets al Tribunal Suprem. La logística calcula que els costos han augmentat un 37,4% en l'última dècada i avisa de problemes de viabilitat greus. Pimec assegura que l'encariment del preu del gasoil està provocant la desaparició de petites empreses. Catalunya té 717.453 afiliats estrangers a l'abril, un 2,52% més que el mes de març. Els treballadors estrangers suposen un 18,3% del total d'afiliats a la Seguretat Social. A la pàgina internacional, la Unió Europea reforça l'intercanvi d'informació entre estats membres per monitoritzar el brot d'antivirus. La presidència del Consell de la Unió Europea ha activat el mecanisme de resposta integrada per fer front a aquest tipus de crisis. I un tribunal dels Estats Units suspèn les sancions de Trump contra Francesa Albanese. La relatora de la ONU destaca les paraules del jutge i diu que protegir la llibertat d'expressió és sempre d'interès públic.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. El dia ha començat amb algun ruixat de matinada, 2 litres a Cassà de la Selva, 1 litre a Roses, 1 litre a Llagostera, ha repartit en aquest sector bàsicament del Gironès i de l'Empordà. Doncs bé, avui el dia serà variable, ennuvolat, més carregat de núvols a la tarda i amb més ruixats i pluges aquesta tarda, vespre i nit. Pluges que podran deixar de 10 a 20 litres per metre quadrat a molts sectors. Alguna tempesta, no descartem amb calamar-se. I la zona nord de l'Alt Empordà és on més pot ploure, especialment l'Alt Empordà. I atenció doncs, a la zona de l'Albera, les Salines, la part de la Jonquera, Cap de Creus. Entre avui i demà es poden acumular més de 50 a 80 litres per metre quadrat. A més, demà ja una pluja molt més continuada. Baixa la temperatura, demà un dia pràcticament d'hivern. Avui nevarà cap a 2.000 metres, el Ripollès, per exemple, la Cerdanya. I demà podria fer a 1.400, 1.500 metres, una cota realment baixa. Les pluges de demà, matí i tarda, d'anar fent, d'anar sumant a la tarda amb alguna tempesta amb calamar-se, especialment centre i sud de les comarques gironines, per tant, Gironès, Baix Empordà, però la pluja també pot ser abundant entre avui i demà, aquesta tarda i demà, a la Garrotxa i sumar més de 30 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do, quina ratxa de pluja. Hi van caure fins a 10 litres a Girona, 1 litre a Olot o 4 a la Vall d'en Bas. Però ja diem que litres i litres han de caure tant aquest dijous com, sobretot, divendres. Dissabte, ja entra tramuntana, cel una mica més clar, algun ruixat de tarda, i diumenge, també, dia de sol, a la tarda algun ruixadet, poca cosa, i la temperatura de dia pujaria, però les nits serien realment fredes. Avui hem baixat fins a 2 sota 0 a Tosa, a 2.500 metres, 0 graus a la zona de Caralps, Coma de Vaca, a 2.000 metres, temperatura que ha baixat a 1 sota 0 a Ulldeter, 5 a Olost, 5 també a Viladrau, hem tingut una mínima de 10 graus en el cas d'Olot i 7 graus a Vic.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 14 de maig de 2026, dia en el qual comencem parlant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, que ha fet parada a Tortellà. Ho ha fet aquest dimecres, on s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits a veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Aquest dimecres ha fet parada per primer cop a la Garrotxa el servei mòbil de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat. Ho ha fet a la plaça de Tortellà, on una treballadora de la Generalitat amb una furgoneta ha anat rebent els veïns que havien sol·licitat visita per fer qualsevol mena de tràmit. En parla Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona.
Com sempre diem, no, moltes vegades ens oblidem, no, dels pobles rurals, ens oblidem de les dificultats que tenen, no, per poder arribar, no, a zones més poblades, com pot ser en aquest cas aquí a Girona, que és on tenim l'OAC de la Generalitat de Catalunya, i per tant el que fem és aquesta unitat mòbil que veieu aquí darrere, aquesta unitat que l'anem portant per diferents comarques, per diferents pobles, per poder donar la màxima atenció i l'atenció més propera al ciutadà. I la veritat us haig de dir que estem molt contents de moment dels resultats.
Aquest servei mòbil permet fer des de renovacions a certificats, sol·licitud d'ajuts o consultes vàries. Des del govern creuen que pot ser una molt bona eina, per exemple, per atendre qüestions que generalment afecten persones grans, els qui precisament tenen més difícil desplaçar-se.
Són tràmits que ja estem fent amb l'OAC mòbil, que la veritat, quan parlem de llei de dependència, normalment sempre parlem de gent d'avançada edat i, per tant, aquesta gent té moltes més dificultats de mobilitat per desplaçar-se i tot, i per tant els hi acostem aquí, aquesta llei de dependència que hem d'intentar i que serem molt més àgils i que serà molt més ràpida, es pot fer aquí amb uns simples passos i acostant a la plaça del poble.
En Joan és veí de Sales de Llierca i ha estat un dels primers garrotxins a beneficiar-se d'aquest servei.
Aquesta setmana estava fent un tràmit d'enviar un formulari a la Generalitat i no me'n sortia, I bé, ja volia demanar cita prèvia per anar a Girona i al veure que venien ells, doncs he vingut aquí. De moment m'he estalviat d'haver d'anar a Girona. Ara veurem aquest formulari que havia d'omplir, si que aquí ho hem treballat amb aquesta noia. Ara jo l'haig enviat des del meu ordinador perquè es necessita la signatura digital. Si això funciona, doncs mira, m'ho estalviat bé d'anar a Girona. Si no funciona, doncs hauré de trucar al 012 i anar a Girona. Però bueno, sí que ho trobo molt útil que vinguin, i tant.
Usuaris com ell valoren el tracte personal i no haver de desplaçar-se. A la Garrotxa també es podrà fer ús d'aquestes oficines d'atenció ciutadana mòbils a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Els diferents pobles garrotxins hi aniran cada 4 o 5 setmanes. El govern de la Generalitat ha invertit 2,43 milions d'euros per aquest any i el que ve per oferir aquest servei arreu de 200 municipis del país. Es tracta d'un servei similar al de la banca mòbil.
No deixem de parlar de la Generalitat perquè l'Ajuntament d'Olot està a l'espera de rebre la seva resposta sobre la piscina municipal coberta. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, considera que els arguments de l'equip de govern tenen fonaments molt sòlids. Confien que tot el que s'ha presentat compleixi amb les demandes i que el projecte tiri endavant per la necessitat que suposa per a la ciutat. Informa Natàlia Moreno.
El projecte de la piscina municipal coberta d'Olot segueix sobrevolant entre les carpetes que té la Generalitat a la taula. Després de rebre fa uns mesos el conseller d'Esports, Berni Álvarez, des de l'Ajuntament d'Olot ara esperen una resposta per part de la màxima institució catalana. Com bé recordaran, la Generalitat va demanar millorar certs aspectes del projecte i des de l'equip de govern ja han enviat la documentació complint aquestes demandes, segons ha explicat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Sobre la piscina, tots aquells requeriments que ens va fer la Generalitat s'han anat contestant i tenen tota la informació que en aquell informe negatiu on ens deien que no podíem fer la piscina, doncs els hi contestem cada un dels elements que ells qüestionen, reforçant els nostres arguments, que són molt i molt vàlids, perquè acabin de fer una segona valoració.
Per acabar de segellar un possible acord per tirar endavant la piscina municipal coberta d'Olot, Arbós detalla que esperen una reunió amb el conseller d'Esports.
Vam quedar amb el conseller quan va venir, que ens reuniríem, i per tant estem esperant aquesta possible reunió per veure si aquest nou informe que han de fer aquesta vegada és positiu.
Més de mig any després de la reunió entre la Generalitat i part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, el projecte segueix a la taula de la Generalitat a l'espera d'una resposta a la documentació que es va enviar des de la Garrotxa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Parlem ara del cas d'una veïna de Sales de Llierca que denuncia que li roben arbres del seu bosc des de fa gairebé 15 anys. La propietària de la Raureda, del municipi garrotxí, explica que li han entrat diverses vegades a la seva finca i es mostra molt preocupada pels furts continus. Detalla que li roben aquests arbres per fer-ne llenya, utilitzar-la i fins i tot fer-ne negoci. Diu que ja ha explicat tots els fets a Mossos d'Esquadra i agents rurals, als quals els hi reclama que lluitin per aturar aquesta situació.
L'informatiu del migdia.
Maria Lluïsa Sánchez és una veïna de Sales de Llierca i propietària de la finca La Raureda. Des de fa uns 14 anys aproximadament que pateix constants robatoris d'arbres de la seva zona per tal de fer-ne llenya i fer-ne diversos usos, com el personal o fins i tot un negoci. Ara ha decidit fer un pas i explicar aquests fets als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Detalla quan es va donar per primera vegada dels robatoris que denuncia.
Hi havia uns quants arbres també a prop de l'entrada, que eren alzines gruixudetes de poder, tres pams de circumferència, i també fora. I m'he anat fixant doncs, en diferents zones del bosc que han anat desapareixent els arbres. I en aquests moments doncs, continuen els furts d'arbres i fins i tot fan, amb el seu permís, la poda d'alçada.
Al llarg de les hectàrees de la finca propietat de Maria Lluïsa Sánchez es poden observar forats on en el seu moment hi havia arbres que han estat tallats. Per evitar-ho, ha hagut de posar diverses mesures de seguretat com càmeres repartides per la zona i una tanca perimetral per tal d'evitar que s'hi accedeixi fàcilment. La veïna de Sales de Llierca acusa directament a persones de la zona.
Hi ha una senyora de Tortellà, doncs, que l'altre dia la meva germana la va sentir des del balcó, que li deia amb una forastera, només hem de fer que demanar llenya. Hi ha un senyor aquí dalt, per aquí, veí d'aquí, que la seva filosofia de vida és tractor, sierra i cielo. Amb això està tot dit.
Alhora lamenta que els robatoris d'aquests arbres no siguin per necessitat, sinó per fer-ne negoci.
Em sembla que si fos necessari, si tinguessin necessitat, jo els hi proporcionaria algun arbre que s'ha mort, llenya que no necessito. Però és un negoci, i això és el que em rebenta, que sigui un negoci que tothom hi estigui d'acord.
I a tot això, què hi diuen agents rurals, forestals i el mateix ajuntament?
Els agents rurals, que no passa res. Els forestals, que és un treball dels rurals, cosa que entenc molt bé. I l'Ajuntament, doncs, que és un problema de propietària. Doncs llavors me sento molt, només servim els propietaris per netejar, pagar i sobretot callar.
Marilla Lluïsa Sánchez confia que es trobi una solució a aquests constants robatoris i deixin tranquil·la a la seva finca. A banda de les alzines, també explica que li han arribat a robar oliveres i altres tipus d'arbustos que té just al costat. Fa una crida a que l'escoltin i frenin una situació que dura des de fa gairebé 15 anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En matèria educativa, alumnes de l'Institut Montsacopa d'Olot creen un laberint pels infants. Ho han fet en el marc del Festival Infanteria que se celebra aquests dies a la capital garrotxina, una activitat que busca la interacció dels més petits amb materials com el cartró i la capacitat de seguir un recorregut. Una activitat que ha estat traslladada a la sala del Turín degut a la previsió de pluja per aquests dies.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els més petits són els protagonistes aquests dies a Olot en el marc d'una nova edició de la Infanteria, una sèrie d'activitats adreçades a infants que tenen l'objectiu de fer-los passar una bona estona basada en el joc i l'entreteniment. Durant aquests dies, i degut a la pluja, algunes activitats s'han hagut de traslladar, per exemple, a la sala del Turín. Una d'aquestes activitats és el laberint, organitzat pels alumnes del cicle d'educació infantil de l'Institut Montsacopa. Una de les seves professores, Marta Assaustre, ha donat els detalls d'aquest laberint.
Tot sorgeix d'una proposta que ens van fer des de l'organització d'Infanteria, en la qual demanaven la participació de l'alumnat de segon d'educació infantil. Llavors ens van donar diferents propostes i l'alumnat va triar fer aquest laberint, que consistia en crear-lo a partir d'unes caixes de cartró i acabar fent aquesta estructura.
Una tasca que han fet els alumnes amb materials com el cartró per tal de manipular-lo amb facilitat i generar opcions de joc pels més petits. Dos alumnes del cicle, Irene Llumà i Aki López, n'expliquen els detalls.
Havíem d'obricar la caixa, li havíem de posar cinta, que estigués ben col·locada, que no estigués torta, que no estigués en mal estat la caixa. Llavors vam crear el recorregut a partir de les caixes ja elaborades i tenen com una sèrie de forats per treure els caps dels nens, ni el que estan a dalt ni el que estan a baix, com perquè puguin veure des de l'altra banda del laberint, i al centre i un lateral hi ha mocadors perquè experimentin.
Quan ens van venir a explicar el projecte ens van donar tres propostes. Una d'elles era donar materials per fer construccions, una altra, diverses safates perquè poguessin experimentar, i la tercera era aquesta, que és el laberint. I com que és el que veiem que està més lluny del que poden experimentar a la vida real, doncs vam decidir crear això.
El laberint i la resta d'activitats d'infanteria que es troben al Turín es podran gaudir fins dissabte. Els horaris es poden consultar a través del web d'Olot Cultura.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb Martí Vaireda, que ha aconseguit una sisena posició a la Copa del Món de Dol. El garrotxí no ha pogut complir l'objectiu de quedar en les primeres tres posicions. Vaireda explica que les sensacions no van ser del tot positives, ja que s'està recuperant d'una lesió que li impedeix donar el seu 100%. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
El pilot garrotxí va competir a la Copa del Món després de guanyar el Campionat de Catalunya. Tot i que havia aconseguit recuperar el nivell després d'una lesió a nivell físic, encara es notava marmat i no tenia molt clar què podria fer en aquesta Copa del Món. Tot i els problemes físics del garrotxí, va aconseguir una sisena posició mundial en aquest campionat que es va celebrar a Dol, a França. Vaireda explica que no ha pogut complir el seu objectiu de fer podi.
El resultat no era el que esperàvem, no era el que teníem marcat com a objectius aquesta temporada. Més que resultat de posició, sinó pilotatge, diguéssim, no? Teníem alguns objectius de fer pràcticament la màxima puntuació a semifinals, a la final pràcticament similar, o si més no, fer una bona carrera a un bon nivell. El tema és que la lesió d'esquena que vaig tenir, que vaig haver d'estar doncs, això més parat, no? Jo vaig tornar a agafar la bici dues setmanes i mitja abans de la Copa del Món, doncs ha fet que no pugui arribar en una millor condició.
A la final, Vayreda va quedar en última posició amb un total de 160 punts. La Copa del Món va tenir protagonisme també per pilots espanyols. La va guanyar Julen Sainz amb un total de 260 punts i van tancar el podi Charlie Rolls del Regne Unit amb 260 i Daniel Barón també amb la mateixa puntuació. Vayreda explica que és una llàstima no haver pogut arribar al màxim en aquest campionat perquè ha fet una de les millors pretemporades dels últims anys i ha treballat molts aspectes per millorar resultats respecte a l'any passat.
Vaig identificar molt bé els punts de dolor que, o sigui, justament el que em feia fallar l'any passat i ho hem estat entrenant molt i realment ha donat els seus fruits i per això doncs, bueno, dona aquesta sensació agridolça perquè realment ho vaig fer molt bé pel nivell amb el que vam arribar després de la lesió, però sí que, clar, els objectius de la temporada eren uns altres i vèiem doncs, un altre resultat possible abans de la lesió, no? Així que, bueno, ara toca seguir treballant, tornar a recuperar el nivell, recuperar bé la lesió que no torni a aparèixer i amb això, doncs, esperem que vagi millor les pròximes competicions.
Tot i no poder fer un bon lloc a França, el pilot garrotxí encara li queda molta temporada. A finals de juny tindrà el campionat d'Espanya a Estella i després ja afrontarà les altres competicions, com una altra Copa del Món a Polònia, l'Europeu a França, una altra Copa del Món a Alemanya i tancarà la primera setmana de novembre amb el Mundial a Riad. L'objectiu és clar, recuperar el nivell físic i poder fer podi en aquestes competicions.
I en futbol femení, el Club Futbol Vall d'en Bas organitza una jornada de futbol femení amb l'objectiu de donar-li més visibilitat. La diada comptarà amb la pilota com a protagonista, però també es tractaran temes com la prevenció de lesions i la nutrició. Actualment, el Club Futbol Vall d'en Bas compta amb una 60 de jugadores a les seves files.
El pilot garrotxí va competir a la Copa del Món després de guanyar el Campionat de Catalunya. Tot i que havia aconseguit recuperar el nivell després d'una lesió a nivell físic, encara es notava marmat i no tenia molt clar què podria fer en aquesta Copa del Món. Tot i els problemes físics del garrotxí, va aconseguir una 6a posició mundial en aquest campionat que es va celebrar a Dol, a França. Vayreda explica que no ha pogut complir el seu objectiu de fer podi.
El resultat no era el que esperàvem, no era el que teníem marcat com a objectius aquesta temporada. Més que resultat de posició, sinó pilotatge, diguéssim, no? Teníem alguns objectius de fer pràcticament la màxima puntuació a semifinals, a la final pràcticament similar o, si més no, fer una bona carrera a un bon nivell. El tema és que la lesió d'esquena que vaig tenir, que vaig haver d'estar doncs, això més parat, no? Jo vaig tornar a agafar la bici dues setmanes i mitja abans de la Copa del Món, doncs ha fet que no pugui arribar en una millor condició.
A la final, Vayreda va quedar en última posició amb un total de 160 punts. La Copa del Món va tenir protagonisme també per pilots espanyols. La va guanyar Julen Sainz amb un total de 260 punts i van tancar el podi Charlie Rolls del Regne Unit amb 260 i Daniel Barón també amb la mateixa puntuació. Vayreda explica que és una llàstima no haver pogut arribar al màxim en aquest campionat perquè ha fet una de les millors pretemporades dels últims anys i ha treballat molts aspectes per millorar resultats respecte a l'any passat.
Vaig identificar molt bé els punts de dolor que, o sigui, justament el que em feia fallar l'any passat i ho hem estat entrenant molt i realment ha donat els seus fruits i per això doncs, bueno, dona aquesta sensació agridolça perquè realment ho vaig fer molt bé pel nivell amb el que vam arribar després de la lesió, però sí que, clar, els objectius de la temporada eren uns altres i vèiem doncs, un altre resultat possible abans de la lesió, no? Així que, bueno, ara toca seguir treballant, tornar a recuperar el nivell, recuperar bé la lesió que no torni a aparèixer i amb això, doncs, esperem que vagi millor les pròximes competicions.
Tot i no poder fer un bon lloc a França, el pilot garrotxí encara li queda molta temporada. A finals de juny tindrà el campionat d'Espanya a Estella i després ja afrontarà les altres competicions, com una altra Copa del Món a Polònia, l'Europeu a França, una altra Copa del Món a Alemanya i tancarà la primera setmana de novembre amb el Mundial a Riad. L'objectiu és clar, recuperar el nivell físic i poder fer podi en aquestes competicions.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada inauguren un espai expositiu que explica la història de la festa i la faràndula del barri de Sant Cristòfol i Mas Bernat. Un grup de joves han habilitat al local del barri la Casa de la Festa, un lloc on es pot descobrir els orígens de la festa d'aquest barri olotí i que pretén recuperar fins i tot alguna activitat que s'havia fet antigament, com per exemple el Passant dels Boits.
La contraportada.
El local de l'Associació de Veïns del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat s'ha convertit en un espai expositiu. Els seus creadors n'han anomenat la Casa de la Festa i s'hi poden veure les figures de la faràndula del barri i tot de fotos antigues i una mica d'explicació de la història, després de 2 anys treballant-hi. La Festa de Sant Cristòfor és una de les més antigues de la ciutat i data, en documents oficials, de 1881, tot i que és força probable que anys enrere ja es fes. Oriol García és secretari i coordinador de la faràndula del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat.
L'objectiu de l'exposició és fer una mica de memòria de la faràndula, de la festa en general. Tenim una de les festes més antigues de la ciutat, documentada des de l'any 1881, i ens semblava molt interessant doncs, donar peu a poder fer una exposició, ser pioners en aquest sentit, perquè som l'únic barri que de moment ha dut a terme una exposició d'aquest nivell, i la veritat que volíem fer això, doncs, que els veïns veiessin també molta imatge antiga, des dels inicis fins ara a l'actualitat, i una mica aquest relleu generacional també de gent que ha ballat la faràndula, que ha estat a la festa.
Per fer aquest treball han parlat amb veïns i han anat a l'arxiu per tal de recopilar el màxim d'informació i fets històrics possibles. La festa del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat i la seva faràndula ha passat per diverses etapes. Durant els anys 60 es va perdre una mica, però la dècada següent les ganes van revifar i Bartomeu Codinac va ser una de les persones claus, ja que ell va fer els cabeçuts, cavallets i gegants vells. Enguany per la festa major del barri, a principis de juliol, volen recuperar el passant dels Boits, que té més d'un segle d'història. Jordi Umatell és tesorer de l'Associació de Veïns i president de la Comissió de Festes.
Tornaven els pagesos a sembrar el fejol i el que feien era una mica desbauxa al barri. I no sé si abans o després, però el nostre barri era el barri dels Boits. I el que feien era el passant dels Boits, que en alguna època doncs, agafaven un burro, suposo algun instrument que algú tocava, un acordió, qualsevol instrument, i anaven pels carrers d'Olot i del barri, fent al final xivarri, sarau, gresca... I això queda documentat fins als anys 20, anys 30, es feia aquest passant.
Una festa que volen adaptar als nous temps, però mirant de captar l'essència i sentit que havia tingut en el passat.
Evidentment no podem ni agafar un burro actualment per passejar-lo pels barris, però el que farem serà alguna cosa, una cosa significativa que ja es veurà aquell dia, però que tindrem un burro, tindrem disbauxa pel carrer i també el que farem serà un passant, una cercavila doncs, per diversos carrers del barri, intentant recuperar una mica l'essència d'això.
Tot això es feia en una època en què els mateixos veïns il·luminaven els carrers, donat que no hi havia enllumenat públic. Han canviat molt les coses des de llavors, però ara aquest grup de joves de Sant Cristòfor i Mas Bernat han volgut recuperar el passat per reforçar el present i futur de la seva festa de barri.
En part de la història que es pot veure en aquest espai expositiu del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 14 de maig de 2026. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Nosaltres tornem a partir a les 3 amb més actualitat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.